Iñaki Peña i Íñigo Martínez.
El Barça torna aquest dimecres a la tarda als entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després d'un dia lliure per preparar la segona jornada de Lliga d'aquest cap de setmana contra el Cádiz, primer partit a Montjuïc. I l'Espanyol Pol presentarà avui el seu primer fitxatge de la present temporada, ho vam explicar ahir, al davanter Pere Milla.
Una operació que s'ha acabat tancant amb l'Els per un valor de 2,5 milions d'euros més variables. El davanter català ha signat fins al 2027, refusant ofertes fins i tot d'equips de primera divisió. És un futbolista de Lleida que aterra a l'Espanyol amb 30 anys després de marcar 29 gols en 4 temporades amb el conjunt il·licità.
Encara en futbol, Messi ha classificat l'Inter de Miami per la final de la Copa de la MLS i aquesta matinada ha marcat el seu 9è gol en 6 partits. També s'ha estrenat com a golejador Jordi Alba. I fora del futbol, Pol, dos apunts més. El Barça d'handbol perd Domen Macuc per una lesió al genoll esquerre.
I lesió greu. El jugador eslové ha tornat cap a Barcelona on s'avaluarà l'estat d'aquesta greu lesió que va patir en el partit d'ahir davant el Vojvodina en el torneig internacional de Doboj. El conjunt blaugrana jugarà avui el segon partit de l'estaix contra el Zagreb quan quedin 10 minuts per 6:15 de la tarda.
I en tenis, Carles Algaraz ha superat l'australià Jordan Thompson en la segona ronda del Masters 1000 de Cincinnati, als Estats Units.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9:01, el temps.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Dia més insegur, dèiem?
Sí, exacte, amb més núvols, un cel canviant en molts moments, ressol, cel més tapat cap a ponent, cap al sud, fins i tot amb alguns ruixats. Poca cosa, misèria i companyia, però bé, anem remullant una mica cap a les Terres de l'Ebre, a ponent ara mateix algun ruixat una mica més intens cap a la Noguera, entre la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, fins i tot el Baix Camp, per tant, per aigua mà, si sou en aquestes zones, fins a mig matí, migdia, es poden anar repetint. Poca cosa, un dia amb molts núvols, més que no pas aigua, i a la tarda sí que anirà sortint el sol altre cop cap al Pirineu, la zona de Lleida, del Montsec cap al nord, sobretot a l'Alt Pirineu, a la Vall d'Aran, també clarianes ara al matí encara cap a la Costa Brava, Empordà, comarques gironines, un cel mig ennuvolat però amb més sol a l'est, i en canvi al centre, al sud, a ponent, doncs un cel més carregat. És un petit canvi de temps que no ha de portar massa notícia, massa novetats, i que demà ja ens tornarà a portar més calma, més estabilitat. Per tant, demà sol, alguns núvols baixos en trams de la costa, una mica de vent en trams de la costa, en algunes platges, però en general un onatge bastant favorable per gaudir-ne d'aquestes platges catalanes, i amb temperatures que aniran pujant, sobretot demà a l'interior notarem respecte avui una pujada de 2-3 graus, perquè avui amb aquest cel més tapat doncs el que notarem és més sensació de xafogor, però atenció entre divendres, dissabte, diumenge i dilluns de la setmana que ve, perquè la temperatura pujarà i de manera descarada, tornarà a fer molta calor a l'interior, fins i tot fins a 38-39 graus a les comarques, sí, del Pla de Lleida, potser Vall de l'Ebre, alguns racons de la Catalunya central, de l'interior de Girona, per tant, ambient canicular, calor, que va per llarg. De moment, sense pluges a la vista, ho hem d'esperar a finals de mes a veure si arriben aquestes tronades que normalment, a partir de la Mare de Déu d'agost, acostumen a caure. De moment, paciència.
Veurem.
I a suar, ho seguirem.
Gràcies, Martí.
Fins ara. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus. 9 i 4, el trànsit.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim comptant cotxes la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia. En general domina la fluidesa la xarxa viària catalana, però destacar-vos que la TV baixa 7411 està tallada a Riba-roja d'Ebre en tots dos sentits per un accident. A la C32 hi ha el voral ocupat a Viladecans en sentit Sitges per un altre accident. Això alenteix la marxa en aquest tram. I a la C65 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Quart a Girona en sentit Girona per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de dofins. Ah, no. Espera. Que ara no acabo de tenir clar si eren dofins o...
Tiburón.
Dofins o taurons? Això és el que li ha passat a una jove i la seva àvia que estaven a punt de complir el somni de la seva vida, que era saludar dofins des d'un parapent.
¿Qué? ¿Qué dice? Abuela, ¿qué dice? Abuela, ¿qué dicen de ahí?
Nada, diu l'àvia, tot sembla que va bé, fins que, de sobte...
Abuela, tiburones! Sí. ¡Tiburones!
No chingo.
¡Tiburones! ¡Tiburones!
Pero no chingo, que son delfines,
¿no? ¡Tiburones!
No vaya que está tiburones.
L'àvia la intenta convèncer que el que està veient no són taurons, però la noia continua obsessionada.
Que son delfines. Mira, delfines. Por eso te ha dicho que los mires, delfines, míralo.
Sí, vaya.
Que sigas que no hay tiburones, delfines, mira. Lo veo,
que
¿no?
Que no los pongan.
No te va más.
Perdoneu. Però no hi ha res, òbviament, com una àvia insistent, fins i tot més que el nostre productor, Jordi Balaguer, per seguir convidats.
Abuela, que son tiburones.
No, te lo juro por mí, que estoy grabando. Mira, ve, delfines, mira. Mira, qué guapo. Mira, delfines, que van para allá, míralo.
¡Hostia!
Ve, son delfines, mi vida. Lo ves, mira, qué chulo.
Mira, que xulo. Per tant, sembla, quan fa el hòstia, la neta, sembla que la fa entrar en raó. Però l'àvia té el mateix d'insistent que de burleta i un cop ha passat el perill li etziba això a la seva neta.
Sí, mi sueño, pero tú te has cagado.
El món a RAC1 amb Sergi Ambubio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
9:07.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui amb les periodistes Sílvia Anguló, Estefania Molina, Ot Bou i Joan Simó.
Nou i vuit, Ot Bou, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Anguló, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Simó, bon dia.
Molt bon dia.
I Estefania Molina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, m'acaben de comunicar, Jordi Balaguer, des de la redacció, que avui és el Dia Mundial del Rom. Com una dada que no sé si necessiteu
saber. El rom de beure.
Cremat o...
Rom.
Tot.
Tota mena. Okay. Avui, 16 d'agost, se celebra el Dia Mundial del Rom. Mira. M'ho ha dit ara, dic, us ho explico.
No.
No en sou, no en sou usuaris?
Jo sí, jo bastant.
Sí, eh?
Habitualment. Passa que no a aquesta hora. És clar. Més, clar, exacte. A fer un bitmes amb ron seria una mica...
Bueno, que cadascú vegi l'hora que vulgui.
Exacte, el cigaló també és una opció.
Roncola?
No, sol amb gel.
Hosti.
Sí.
Però Joan...
Pirata.
Quants ets tens?
24, passa que molt mal portats. Ja, no? També, no sé, cadascú.
No, aquí, exacte, cadascú. A veure, escolteu-me, 24 hores, menys de 24 hores, vosaltres em sabríeu dir alguna altra sessió de Constitució de les Corts que hagi generat més interès que aquesta? Ha sigut perquè és que realment pinta apassionant, vull dir, pinta recompte de nit electoral.
Jo crec que no, que és inèdit això, i fins demà no sabrem res. És a dir, que oblidem-nos que hi hagi alguna mena d'escup aquesta nit o a última hora de la tarda, perquè jo crec que fins demà a primera hora del matí o fins que es produeixi la votació no sabrem res. Això serà, doncs, com has dit tu, Sergi, com el recompte electoral de la nit del 23 de juliol, que va ser d'infart, doncs demà anirem un altre cop en aquest escenari. Avui el PNB recollirà l'acreditació, però tampoc vol parlar i dir si vol optar aquesta presidència o vicepresidència de la mesa. Junts no ho dirà fins demà, així que anem a cegues.
Sí, sí. Home, a veure, hi ha hagut sessions fortes, sense anar més lluny, fa 4 o 5 anys, diguem-ne, i va haver-hi una gent que va poder sortir de la presó només per anar al ple.
Correcte.
De Constitució del Congrés, i després se'ls va acabar retirant l'acte, i la sessió constitutiva, diguem-ne, en què van assassinar Josu Muguruza, també. El que passa és que també va ser intensa, diguem-ne. Però sí, aquesta cosa de... Bueno,
té la cosa aquesta de la incertesa.
No, no,
sí, hi ha un punt com de... com que s'ha buidat la política espanyola, no? I llavors té la cosa aquesta com de House of Cards, com de...
Sí.
Com una mica de sèrie, com d'espectacle, no? Perquè el contingut s'ha anat degradant i llavors hi ha com la imprevisibilitat aquesta. Tampoc estic especialment nerviós, si m'ho puc...
Tu, Estefania, estàs nerviosa per demà o no?
Home, a mi aquestes coses encara m'emocionen, de dir. Jo sóc molt friqui de tot això i ho visc com, sí, com una sèrie, com una pel·lícula. Però jo recordo una sessió, potser no va ser tan emocionant, que potser s'assembla a coses que poden passar demà, que és això d'on han sortit els vots. Perquè recordo que va ser, crec que la sessió de l'any constitutiva de l'any 2015, de la legislatura que es va començar, que després es van eleccions, que hi havia una mena de vots del PNB, que no se sabien si eren ben bé del PNB o del PDeCAT, perquè clar, en aquell moment, doncs, donar suport a Rajoy ja amb el plena efervescència del procés independentista, doncs allò no feia bona premsa, no generava bona imatge, i jo recordo que sí que els periodistes vam tenir allò que encara no s'ha resolt, si aquells vots eren del PNB, del PDeCAT o d'aquí, però vaja, crec que és un escenari com el de demà. Molta gent voldrà dir que ell no ho ha votat. És el tema, que sigui una votació secreta, que realment és ridícul ja aquestes alçades de la pel·lícula del parlamentarisme.
Clar, aquest és l'altre tema també, de que aquesta votació sigui secreta. Té molt poc sentit que aquesta votació sigui secreta.
Sí, tots voten en bloc al final.
Clar.
Fins i tot quan es retira la condició de... es retira l'aforament, també recordo el cas de Quico Homs, que també és una votació secreta, i això ja no, jo crec que ja no té cap mena de sentit. Al segle XXI els periodistes hagin d'estar esbrinant els vots d'uns i altres.
Sí, sí. Però mira, ho farà més divertit, si més no, el matí de demà.
Clar, exacte.
Entretingut, sí.
Sí, sí, si obrim la tertúlia aquí, fent la gara perquè estem tots contents, perquè no sabem què passarà, no podem ara queixar-nos.
I espera't a demà. Espera't a demà.
Que també hi ha un altre tema, que és, per exemple, cal recordar que la votació és nominal. Ningú no pot votar en blanc o abstenir-se. Tothom, segons el reglament, ja ha d'escriure un nom a un paperet. Què vol dir això? Doncs que fins i tot les forces independentistes, Junts, més en concret, hauran d'escriure el nom d'algú a la presidència del Congrés. Clar, això per mi obre dos escenaris. O d'entrada agafen i voten un altre candidat per no arribar a acord amb el PSOE, o si directament voten el del PSOE, ja podem imaginar aquí que hi ha hagut acord.
Ara ja entrem. Més a nivell tècnic, poden haver-hi vots nuls? És a dir, es pot apuntar algun nom a la papereta, per exemple, si els de Junts, doncs, diguéssim, Carles Puigdemont.
Sí.
Sí, això pot passar. Va, a veure, Arnau Mañé. Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a situar-nos una mica, ara per arrencar la tertúlia. D'entrada, a 24 hores, una miqueta més, d'aquí 3 quarts d'hora, a les 10 del matí, quedaran exactament 24 hores perquè comenci la sessió de Constitució. Podem assegurar 3 coses. La primera és que tot anirà a última hora i que serà una votació in extremis, com ara dèiem. La segona, que serà una de les constitucions més apassionants per aquest recompte que també anàvem dient. I la tercera, que recu, us explicarem tot el que passi fins quan calgui. Des de les 9 del matí demà, amb la tertúlia, amb enviats especials a Madrid, analistes, tertulians, esperem que també protagonistes del dia. I després, fins quan calgui. Si això s'allarga, el món a RAC1 també allargarà. Ara obrim la veda perquè pugueu comentar tots vosaltres, Ot, Joan, Estefania i Sílvia, però abans situem-nos. Arnau, a veure, què sabem i què no sabem aquesta hora del matí, un quart de 10 de dimecres. Una cosa que sí que sabem és que tenim un empat, a hores d'ara, entre blocs.
Sí, és un empat a 171 diputats, perquè el bloc d'esquerres comptem amb els vots del PSOE, comptem amb els vots de Sumar, assumim els vots d'esquerra, tot i que no ho han confirmat del tot, però interpretem que aniran més cap a l'esquerra, evidentment, que cap a la dreta. També els de Bildu, BNG i PNB, això suma 171. Què passa? Que el bloc de dretes, el que tenen confirmat, que és PP, Vox i UPN, també sumen 171. Per tant, estem en un empat confirmat, entre cometes, i et dic, posem entre cometes els vots d'esquerra, posem en entredit aquests vots d'esquerra que, en principi, col·loquem al bloc d'esquerres, però seria un empat a 171. Què passa? Tenim dos grans dubtes. Els 7 diputats de Junts per Catalunya i el diputat, o la diputada més ben dit, de Coalició Canària. Per tant, hi ha aquests 8 diputats entre Junts per Catalunya i Coalició Canària que són claus per desencallar o per perquè la balança es decanti cap a una banda o cap a l'altra.
Ara el dubte és, com es desencalla això? Per tant, Arnau, anem partit a partit, comencem per Junts per Catalunya. Quina és la seva posició a hores d'ara?
A hores d'ara, jo diria que no la saben ni ells, o com a mínim no l'han fet pública i no han donat pistes perquè així sigui, perquè el secretisme és absolut pràcticament des del 23 de juliol. Hi va haver una entrevista en aquest estudi al Món RQ poc després del 23 de juliol amb Jordi Turull, entrevistat per Jordi Basté, que tampoc va aclarir massa cap on anirien els trets. Saben que són decisius per la investidura de Sánchez, també per demà a la mesa del Congrés, i fan o plantegen dues grans exigències. Primer, autodeterminació, i després amnistia. Són els dos grans deures que posen a Pedro Sánchez i al Partit Socialista. Des de llavors, des que van posar aquestes dues exigències sobre la taula, Mutx i la Gàbia han anat llançant alguna exigència puntual, més aviat col·lateral de passada, que complementava aquestes dues grans exigències. Per tant, això és important saber-ho. Ho decidiran demà mateix, a les 8 del matí, o com a mínim ho faran públic, o acabaran de decidir a les 8 del matí en una reunió executiva telemàtica i, evidentment, a porta tancada. Per tant, com a mínim, fins a les 8 del matí no sabrem què fa Junts per Catalunya.
Ara us vull preguntar, que farem tot el repàs, i us vull preguntar si creieu que aquest silenci absolut i aquest no posicionament a hores d'ara de Junts per Catalunya és estratègia o és que realment no tenen clar encara què faran. Nosaltres, vull dir, van dir que seria així, i així està sent, i és completament legítim, i de fet segurament les negociacions importants s'han de fer així, que és en perfil baix i amb silenci. Junts ha mantingut un silenci sepulcral. Nosaltres vam demanar, en els últims dies hem demanat Junts, ja sigui Jordi Turull, ja sigui Míriam Nogueres, etc., i ens han dit que no. I fins i tot l'entorn més proper de Junts, aquells que poden formar o no poden formar part de la cúpula, però que sí que tenen ascendència dins del partit, també han decidit fer silenci. És a dir, com ara explicava l'Arnau, l'ordre intern al partit és claríssim, és silenci. Això Junts d'una banda, anem a Esquerra.
Anem a Esquerra. Aparentment, ho dèiem ara, tothom donava per fet que votaria a favor del que proposés el PSOE, del que proposés Pedro Sánchez, com a mínim d'aquesta presidència socialista a la mesa del Congrés, i és veritat que els últims dies han endurit el to, com a mínim. La setmana passada admetien que el PSOE havia d'ostentar la presidència de la mesa del Congrés, però aquesta setmana ja han plantejat noves exigències als socialistes. Per exemple, que es pugui parlar en català al Congrés, que s'engegui una comissió d'investigació del cas Pegasus i que el PSOE, de fet, és una comissió que va impedir la passada legislatura, també una altra exigència, que es comenci a tramitar una llei d'amnistia. A partir d'aquí, és veritat que tothom dona per fet que Esquerra votarà que sí, en aquest cas, a Francina Armengol, però no hi ha cap confirmació des d'Esquerra que així sigui.
Esquerra és cert que ha parlat més que Junts, però també és cert que aquesta última setmana Esquerra ha decidit també fer silenci sepulcral. Clar, PSOE, que també té alguna cosa a dir aquí.
Sí, de fet, fins fa pocs dies, d'aquests últims dies, havien fet poques entrevistes també. Cap a Catalunya, per cert, havien demanat el vot dels independentistes o dels partits catalans, però cap entrevista havia sigut en mitjans catalans. Aquestes últimes hores sí que han mogut el tauler una mica, han proposat Francina Armengol, l'expresidenta de les Illes Balears, com a presidenta del Congrés. Això desencalla una mica la situació, però poc més. De fet, diuen que no volen cedir cap posició de la mesa al PNB, una proposta que havia fet a La Vanguardia a Coalició Canària, i per tant la pressió continua sent per Junts perquè els facilitin el camí als socialistes. Insistim, no s'ha fet cap gran proposta a nivell públic. Veurem si sota mà hi ha en aquestes negociacions alguna proposta que sí que acabi convencent a Junts per Catalunya.
L'altre partit que va començar molt fort la ronda de negociacions, quan es va anunciar per sorpresa que Jaume Asens era l'encarregat de Yolanda Díaz per negociar amb Waterloo, per anar a parlar amb Carles Puigdemont sobre què fer i intentar convèncer-lo perquè Junts per Catalunya donés suport a la investidura de Pedro Sánchez, és sumar, que és veritat que el seu paper en les últimes hores, últims dies, s'ha anat almenys públicament diluint una mica.
S'ha diluït públicament, no sabem si en privat aquestes converses entre Jaume Asens i Carles Puigdemont, que s'havien de fer i que en de moment no han transcendit, estan donant els seus fruits. Pel que fa a les negociacions sobre la mesa del Congrés, Yolanda Díaz, per exemple, va proposar allò de que es pogués parlar en català al Congrés. Sembla que no tirarà endavant perquè el PSOE tampoc s'hi posa especialment bé. I més enllà d'això, poc més. Ho deies ara, s'ha anat diluint com a mínim públicament la posició de Sumar i de Yolanda Díaz aquests dies.
Clar, i l'altre partit, que ho dèiem, curiosament tenen un sol diputat.
I són claus,
que és Coalició Canària.
Sí, sí. Ells proposen, ho dèiem ara a La Vanguardia, proposaven que la presidència del Congrés sigui pel Partit Nacionalista Basc. Això sembla que és complicat, com a mínim amb les posicions que s'han anat públicament fent els últims dies. Volen que el PSOE cedeixi aquest espai al Partit Nacionalista Basc perquè ni PP ni PSOE ostentin la presidència. De fet, ells diuen directament que si el PNB no està a la mesa, avui ho llegíem a diversos diaris, també a La Vanguardia, si el PNB no està a la mesa del Congrés, ells directament s'abstindran i que, per tant, no donaran suport a una mesa on no hi hagi el PNB. En cas que acabin donant suport, el PSOE ja no necessitaria els vots favorables de Junts i aquí la pressió deixaria d'estar sobre Junts. Per tant, ja no tindrien aquest pes en les negociacions.
Per cert, aquí també comptem directament al bloc de l'esquerra, perquè sí que és cert que ja han dit que de la dreta res, que del PP i Vox no en volen saber res, és el PNB. Però ara comentava la Silvia Angulo que, de moment, el PNB tampoc ha obert boca.
No, de fet ni en la proposta que va fer Coalició Canària n'han dit res, s'ho ha mirat des de la barrera com a mínim públicament.
I Bildu?
Bildu defensen una mesa progressista, rebutgen que la proposta de Coalició Canària tiri endavant, que sigui el PNB, evidentment, per motius obvis, qui l'encapçali. Tampoc és veritat que posin línies vermelles al PSOE, a diferència d'altres partits independentistes. Per tant, l'important, el que prioritzen ells, és tancar la porta al Partit Popular i a la dreta en general perquè controli el Congrés dels Diputats.
Per tant, fet aquest resum, el que dèiem, una de les sessions de Constitució de les Corts més obertes a hores d'ara, de cara a demà.
I sobretot perquè va molt just, i recordem que una de les últimes votacions que va anar d'un diputat amb una vall va ser, una de les importants, va ser la reforma laboral, que els números no li sortien al govern de Pedro Sánchez, i va ser per un error d'Alberto Casero, el diputat del PP, que va poder tirar endavant. Si la cosa va igual de justa, també podem dependre d'un error d'uns i altres.
Ara ja fa més de mal equivocar-se, no? Perquè has d'apuntar un nom en un paper.
Sí, però
ja no s'apretar un botó.
Però a l'anar d'un diputat, pot ser que un es posi malalt, que l'altre no pugui votar telemàticament, va d'això, d'un diputat, d'un vot.
Per cert, en cas de que hi hagués un empat, recordem que ara els blocs estan empatats a 171, avui a primera del matí l'Arnau ha fet un cop d'ull al reglament del Congrés, i concretament en l'article 37.3 diu això: si en alguna votació se produjere, aquesta manera d'escriure en aquests documents oficials, empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido. És a dir, que votarem fins l'infinit.
Si cal, sí. Si cal, la repetició de votacions fins que algun dels candidats aconsegueixi més vots que l'altre.
Avui al matí també és dia clau a Madrid. Per tant, anem cap allà. Roger Parciba, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia. Clar, avui hi ha executives, hi ha reunió del PSOE i hi ha reunió del PP, Roger?
Sí, avui serà un d'aquells dies que definim els periodistes de frenètic, no? D'activitat frenètica al Congrés. Al Congrés i fora. Perquè sí, mira, d'aquí a 5 minuts han d'arribar els 5 diputats del PNB aquí al Congrés dels Diputats. Ja ho han anunciat. en principi no faran declaracions, que és el que tots estàvem desitjant, que fessin declaracions i que ens poguessin resoldre alguns dels dubtes.
Més silenci.
Ens posava l'Arnau, sí, més silenci. També d'aquí 5 minuts ha de començar la Comissió Executiva Federal del PSOE, al carrer Ferraz, que és on es posarà sobre la taula el nom de Francina Armengol per presidir el Congrés dels Diputats. Quan acabi aquesta reunió a Ferraz, els que siguin senadors, senadores, diputats i diputades vindran cap aquí, cap al Congrés, perquè a dos quarts d'una Pedro Sánchez els ha citat aquí. Uh-huh. Aquí és on, evidentment, els dirà que a la comissió executiva han aprovat el nom de Francina Armengol i tiraran endavant la proposta del Partit Socialista. Què ha de passar també avui? A les 6 de la tarda, els populars, Alberto Núñez Feijóo, ha reunit també, citat, els diputats i els senadors del Partit Popular aquí al Congrés dels Diputats, uh-huh. I esperem que d'aquesta reunió, o abans potser, sapiguem quin és el candidat o candidata del Partit Popular per presidir el Congrés, per enfrontar-se en aquestes votacions de les quals ara ens parlava l'Arnau per presidir el Congrés dels Diputats. Hi ha una altra història també avui, que també pot ser interessant,
sí.
Que també és interessant, vaja, que és que ve Yolanda Díaz a recollir la seva acta de diputada i a l'una de la tarda reunirà a tot el grup parlamentari de Sumar.
Val.
Què et sembla?
Em sembla, t'ho passaràs molt bé, Roger, t'ho passaràs molt bé. El Feijóo ja té
les credencials de diputat?
Doncs Feijóo no l'ha recollit encara.
Clar, ho dic perquè, clar, aquest moment d'anar a recollir les credencials, s'han donat algunes reunions de manera informal. Bé, per exemple, vam explicar, ho traia a La Vanguardia, que en el moment d'anar a recollir la credencial va haver una trobada entre Bolaños i Míriam Nogueras.
Sí, penseu que és una hora i mitja de volcar informació, volcar documentació del diputat, uns tràmits d'aquests burocràtics que s'allarguen, i que és una taula molt gran, una sala del Congrés, aquí, per exemple, a l'estudi de RAC1, amb uns quants en una taula similar, amb el teu ordinador portàtil, vas fent, però et pots trobar un diputat del PNB, un diputat del Partit Popular i un diputat independentista. I, evidentment, en una hora i mitja fent tràmits burocràtics, suposo que es comenta la jugada. I en una d'aquestes reunions, en aquestes trobades, van trobar Bolaños i Míriam Nogueras. Més enllà d'una trobada cordial, no sé si van aprofundir massa en les negociacions. En tot cas, sí, avui es podrien trobar, per exemple, Roger, Yolanda Díaz i Feijóo.
Exacte, per exemple.
Sí. Té molt poc glamour, això de recollir l'acta de diputat. És a dir, entren a una sala, on ara explicava l'Arnau, una sala gran, on hi ha una sèrie de funcionaris d'aquí de les Corts que els ajuden, que els entreguen... tots tenen una cartera, la cartera de diputat. No només tenen cartera els ministres, els diputats també en tenen una. I aquí els entreguen la cartera i els ajuden a complimentar una mica tota aquesta paperassa, que és una bona estona. Però vaja, molts venen de vacances, saluden... L'ambient és bastant distès en aquesta gestió de recollir l'acte de diputat.
Doncs res, Roger, qualsevol cosa ens dius, gaudeix.
Sí, home, fins ara.
Fins ara, Roger. Adéu. A veure, Lot porta una llibreta d'aquestes grans i ha escrit pràcticament tres quarts de pàgina... El Joan porta en aquest menys ambiciós,
diria.
La Sílvia no arribo a veure perquè tinc la pantalla aquí al mig de l'ordinador, si ha escrit coses, però crec que també. L'Estefania, des de la distància, no sé si també ha pres notes. M'imagino que teniu ganes de comentar alguna cosa, no?
No, jo era la llista de la compra.
Ah, la llista de la compra? Doncs déu-m'hi-do. No, si t'has un parell de carros. M'imagino que teniu ganes de comentar, oi?
Sí,
home, que sí. Vale, així m'agrada. Serà d'aquí uns moments.
Descobreix des de demà al Bazar de Lidl la nostra batedora pastadora Silvercrest de 5 velocitats, motor turbo i 4 varetes d'acer inoxidable per 19,99 a la teva botiga i també online. Lidl, marca la diferència.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I sí, cau aquí, el Gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
12, 21, 23, 26, 41 i els sols, el 5 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
A veure, Joan Simó, arrenques tu, farem tu, l'Estefania, la Sílvia i l'Ot. Per començar, a partir d'aquí ja us podeu barallar, si voleu.
Endavant. No, bueno, barallar-nos, no?, que és molt d'hora pel matí.
Sí.
Un no s'ha de barallar a aquestes hores.
No es pot ni barallar ni veure...
Exacte, exacte. Tot després del migdia. No, ui. Jo volia parlar del tema del comunicat que ha fet públic el PSOE, no?, on es parla, a part d'explicar moltes coses sobre la Francina Armengol i com de fantàstica és, es parla del tema aquest de la plurinacionalitat o de que està oberta al reconeixement. Clar, jo crec que és una decisió intel·ligent en el sentit de que a Esquerra i a Junts, bueno, a Junts no tant, a Esquerra li posa difícil dir que no. És a dir, en el moment en què tu ja no pots demanar res més, o sigui... Junts per Catalunya encara està demanant l'autodeterminació i aquestes històries, que no les aconseguirà, crec jo. Bueno, crec que és impossible aconseguir-les, com a mínim, amb un govern del PSOE. Però Esquerra, que ja ni demana això, la idea aquesta d'una dona que a més parla català i que a més està oberta al diàleg, vulgui dir el diàleg el que vulgui dir, els hi pot semblar més o menys interessant. El tema és, i crec que és un regal bastant enverinat i bastant intel·ligent per part dels socialistes, que és la plurinacionalitat de l'Estat, de la que ja es comença a parlar bastant a Madrid, passa per acceptar essencialment que som espanyols. És a dir, si tu vius, si Espanya és un país plurinacional, vol dir que Catalunya forma part d'Espanya i que Catalunya, per tant, també és una cosa plurinacional que, per tant, també és espanyola. Aleshores, acceptar aquest tipus de discursos ja directament allunya, si ja està allunyada, Esquerra de l'independentisme d'una forma absolutament definitiva. Jo crec que això és un tema interessant.
Estefania?
Sí, aviam, diverses coses. La primera, jo crec que el Partit Socialista i a Sumar no són els principals interessats en que el PNB no hi sigui a la mesa, perquè realment el govern futur, si és que surt finalment de la investidura, doncs vol el control absolut. Què passa amb això del PNB? Crec que és més un desig de Coalició Canària, perquè és evident la circumstància en la que viu. Ells governen amb el Partit Popular a Canàries i, clar, allà Vox no hi és enmig de l'equació, i ells donar aquí suport al PSOE, home, una mica si lleig fa pel seu soci de govern a Canàries. I també jo crec que és una forma de Coalició Canària de voler posar un soci que també és més proper al PP. Però jo tinc la intuïció que això no passarà. Bàsicament perquè crec que a Pedro Sánchez tampoc li interessa posar PNB a la mesa, havent-hi Bildu, enmig de l'equació. I aquests són els equilibris tan difícils d'aquesta legislatura i d'aquest futur govern si arrenca, que és que no només cal donar-li peixet, per així dir-ho, al PNB, és que també hi ha Bildu, i són partits que competeixen, i el mateix Junts i el mateix Esquerra Republicana. Jo més aviat crec que si l'Esquerra censura amb la seva, serà una majoria progressista Sumar PSOE, i aquest vot de Coalició Canària, que tot i que governin amb el PP a Canàries, doncs els hi convé treure petroli d'aquesta possible investidura. És l'única explicació que jo m'hi donaria. Què farà Junts? Honestament, jo crec que això de la plurinacionalitat, coros i danses i cantar en català, Junts per Catalunya, que està plantejant l'amnistia, com ells diuen, dels represaliats, el referèndum, etc., no sembla que això sigui versemblant. El tema de fons és que tampoc ens hem de prendre la Constitució de la Mesa com una investidura, perquè no ho és. Aquí el tema és que els partits el que volen és grup propi. Esquerra ho pot vestir com vulgui, però això va de tenir assessors, visibilitat i més diners. I punt. I després, si toca alguna presidència de comissió, doncs de més a més. Que és possible que també li podria interessar a Junts. Ara, la cosa és com ho vens a les teves bases. Jo no crec que a hores d'ara això estigui decidit o tancat. Això sembla més una jugada d'últim minut. Però compte, perquè realment va de molt pocs vots i ja hem vist algunes estratègies completament estranyes, com va passar allò de que el PP havia com amanyat uns vots perquè allò de la reforma laboral no sortís i tal i qual. O sigui, s'hi juga molt de mà l'Esquerra, perquè el Senat no és tan important, però la majoria és del PP, però és que el Congrés és fonamental, sobretot si volen tirar endavant lleis que tinguin a veure amb reformes de codi penal, reforma de la llei de l'indult, eventualment una llei d'amnistia, que els lletrats ja van dir que era inconstitucional. Per tant, demà sí que crec que és un test de si la investidura pot funcionar o no.
Sílvia.
Sí, és això, la mesa és important,
Sobretot en aquesta, en aquest escenari, perquè ens dona una visió del que pot passar de cara a la investidura. I també controlar la mesa és molt important per l'esquerra, pel PSOE i per Sumar, i la presència del PNB pot enterbolir una mica aquesta majoria que tindrien els grups d'esquerra. Una altra cosa és que finalment el PSOE, té dues opcions ara: o pacta amb el PNB per la seva presència amb la mesa i amb Coalició Canària, que és el que vol, i ahir el Fernando Clavijo va tornar a reiterar la seva voluntat que tingués una presidència o una vicepresidència, que segurament la vicepresidència no se li donaria al PNB, però possiblement hi ha possibilitats de que tingui una vicepresidència, i o negociar amb Junts. És a dir, no sé què li sortirà més car al Pedro Sánchez, negociar amb el PNB o negociar amb Junts. Si aconsegueix el vot favorable de Coalició Canària i otorga un lloc a la mesa del Congrés al PNB, els vots de Junts no seran tan cars, perquè el que haurà de fer Junts és negar-se a proposar un candidat del PP. No sé si serà la Cuca Gamarra o l'Esteban González Pons, ja suposo que aquesta tarda ho anunciarà Feijó. Així que la cosa està complicada, i com diu l'Estefania, ho sabrem demà, a l'últim moment, perquè seran jugades i negociacions molt intenses que es produiran durant tot el dia. El Pedro Sánchez va arribar el dilluns i es posava al front de les negociacions amb tots els partits. I aquí el risc que corre el PSOE és ferir sensibilitats. Tens per una banda Esquerra i a Junts, tens per una altra banda el PNB i a Bildu, i tots volen aconseguir alguna cosa de donar suport a la mesa del Congrés. Després ja veurem que cars els resulta més el procés de la investidura, però ara per ara corre el risc de ferir sensibilitats i d'acabar de dinamitar ponts que després li haurien de servir pel tema de la investidura.
Ot.
No, jo, per seguir amb el que deia la Sílvia, més que per esgarrapar alguna cosa al PSOE, jo crec que el que preocupa els seus socis d'investidura és, diguem-ne, projectar unes certes espurnes de diferenciació amb els socialistes, perquè, diguem-ne, la tònica de fons dels últims 5 anys, una mica més, potser des de la moció de censura que va fer caure Mariano Rajoy, és que s'han deixat arrossegar sota els auspicis de Pedro Sánchez, que ho ha sabut fer amb molta traça, no? I diguem-ne, a tots els ha anat bé el relat de Pedro Sánchez, a tots els ha anat bé el fantasma de l'extrema dreta, s'han anat compactant al voltant d'aquella majoria, i ara tenen menys incentius i menys capacitat de diferenciació, i sembla pràcticament un deure que votin allò que vol el PSOE, perquè com que tots han comprat que l'amenaça externa és que l'amenaça alternativa és el caos, o és pràcticament la tornada als anys 30, a finals dels anys 30, doncs, diguem-ne, ara tenen molt poc marge de maniobra. I llavors jo crec que en el fons, tot i que ens interessi, una mica per aprofundir el que dèiem abans, tot i que ens interessi el politiqueig, el que està passant aquests dies és que tots juguen a l'estira i arronsa, el PNB, Coalició Canària, tothom juga a l'estira i arronsa per fer veure que realment hi ha alguna cosa en joc, realment hi ha alguna... es poden ferir algunes sensibilitats, com deia ara la Sílvia, però en realitat jo no crec que sigui tant un tema de ferir sensibilitats, sinó que crec que és un tema que ells necessiten representar, que tenen un programa propi, que hi ha un cert marge de joc i un cert marge de maniobra dins de la democràcia espanyola, que és una cosa que la gent no acaba de veure i no acaba de comprar, perquè ja ho vam veure com tant aquí com al País Basc, diguem-ne, tothom, una part molt important fins i tot de l'independentisme, s'abocava completament a votar el PSOE i a donar suport directament en els dos partits centrals de la majoria, no? I en el cas de Junts per Catalunya, que tu abans ho preguntaves de manera específica, si és que Junts no saben què fer o s'estan fent els interessants, perquè de fons hi ha una negociació. Jo crec que el problema de Junts és que no saben què fer, tant amb la mesa del Congrés com amb la negociació perquè hi hagi per una possible investidura de Pedro Sánchez. Junts té un problema, potser el més accentuat de tot aquest problema que comparteixen els socis de Pedro Sánchez, que dèiem ara, doncs Junts té la versió més accentuada del problema, que és que hi ha una part un gruix massa important dels seus, massa important des del seu punt de vista, del seu electorat, que s'ha tornat irreversiblement independentista i que, diguem-ne, ells han intentat seduir amb un relat de confrontació i d'altes expectatives que no, ni volen ni són capaços de respondre, i aleshores hi ha com una... Hi ha aquesta fractura i aquesta divisió a dins del partit sobre com es pot anar fent el pas cap a ser la nova Esquerra Republicana, però amb menys estigma de traïció, sense... diguem-ne, en aquest cas sí, ferir la sensibilitat dels seus votants, és a dir, sense que els seus votants se'n desenganxin, no? Mm-hmm. I crec que no ho saben, crec que realment no van a les palpentes junts. La cosa aquesta d'esperar-se fins al dijous a última hora per veure què passa respon molt a la filosofia de Junts, que és una filosofia molt convergent, que és típic dels partits, diguem-ne, que aspiren a tenir una vocació majoritària. Que és de dir, bueno, primer veiem com reacciona la gent, primer veiem com bull l'aigua i llavors prenem la nostra decisió, no? I segurament per això s'explica, suposo que ara en parlarem, per això s'explica i s'entén també la gran campanya de propaganda que està rebent Francine Armengol en les últimes hores, mediàtica i política.
Precisament sobre això, us sembla un nom posat de forma intel·ligent per part del PSOE, Francine Armengol, per intentar suavitzar una mica les posicions de l'Esquerra com Junts?
Sí, més que el Bolaños, sí. És a dir, en plan... El passa que Esquerra ja la tindries... De fet, és una forma d'ajudar Esquerra a dir-te que sí. És a dir, perquè a Esquerra dir-te que sí al Bolaños li costaria una mica més. En canvi, dir-li que sí a la Francine Armengol, no sé ben bé quins arguments podria tenir en contra Esquerra. En canvi, a Junts, això, com deia l'Ot mateix, és a dir, ells estan una deriva, com dir-ho, independentista, de no rendició, no? En la qual, bueno, de no rendició teòrica, en la qual tampoc poden dir que sí a l'Armengol. Per tant, res del que proposi el PSOE crec que pot seduir a Junts, o com a mínim seduir a Junts, sense escandalitzar absolutament els seus votants. Aleshores, clar, per Junts no ho sé, però per Esquerra i tal, sí, és a dir, qui tenen més? És que tampoc tenen masses més candidats, així que tinguin una... No ho sé,
Jo crec que la Francine Armengol és una picada d'ulleta al Puigdemont. És a dir, tenia bona relació amb el Carles Puigdemont, sempre s'ha referit en termes de solucionar el problema de Puigdemont i resoldre el problema del procés i de tot el que es va derivar com un problema polític i no judicial. Són declaracions de l'any passat mateix, en referència a la situació en la que estava Carles Puigdemont, i crec que tenien bona relació. La Francine Armengol sempre ha estat molt sensible a tot el que ha passat a Catalunya. Va ser de les primeres amb el Ximo Puig, que es va pronunciar a favor dels indults quan es van produir, quan molts barons socialistes van muntar un ciri pel que estava fent el Pedro Sánchez. I jo crec que és una persona que parla català, que té sensibilitat pel tema del català, i això també podria obrir una porta d'alguna manera perquè es pogués parlar català en el Congrés. Ja ho veurem, però jo crec que també, més enllà de ser una picada d'ull a tot l'àmbit nacionalista, també ho és cap a Junts. A veure què és el que diuen ells després, perquè fins demà no sabrem res. I jo crec que si no sabem res és una voluntat de Junts per exercir més pressió en el Pedro Sánchez i en els socialistes, i també perquè estan negociant. És a dir, és que les negociacions es produiran fins a ben entrada la nit o a primera hora del matí. Per això no han dit res. I una cosa que em sorprèn, perquè en aquests darrers temps hem vist a Junts que hi havia una poca unitat davant de processos que estaven visquent a dins del propi partit quan van sortir del govern. Uns deien una cosa, uns altres deien una altra cosa. Sempre hem vist... I aquesta vegada han estat units en bloc. No han dit res. Mm-hmm. No hi ha hagut cap fissura, no hi ha hagut cap moment en el que un hagi dit una cosa que sigui a contrari al que havien dit els líders de Junts. I sembla que aquesta vegada s'ho han pres en sèrio, s'han pres en bloc, com dient que no hi haurà cap rumor i no hi haurà cap mena de paraula malsonant a dins del partit. I això és un canvi, un canvi bastant important des d'altres moments que hem viscut a dins de Junts.
No, també és perquè els hi va el sou, Vull dir que una passa en fals els pot... No, vull
no
dir que
però també a la sortida del govern també els anava el sou i han acabat perdent, sí, i amb el tema de les diputacions i hem vist a uns
junts
que hi havia a dins del propi partit hi havia moltes divergències i moltes veus que tots es veien capacitades per parlar i Twitter per ells ha estat un camp d'abonament per aquesta divisió i aquesta vegada no hem vist res d'això.
Però jo dic, és que crec, perdó, dic, jo és que crec que aquest cop tenen l'abisme més a prop, és a dir, després de la patacada, i això també amb el que deia l'Ot i el que deies tu abans, dius, si no saps què fer, millor calla't. És a dir, crec que han arribat potser a la conclusió de dir, mira, anem tirant la pilota endavant i fins que no tinguem una cosa molt, molt clara no diem res, perquè és que la capacitat que, o sigui, la possibilitat d'aliar-la i d'anar a unes següents eleccions i depèn del que facis en portar-te absolutament res, jo crec que entenc que els fa bastanta por, crec.
Estefania.
Sí, el tema de Francina Armengol, dir que és una picada d'ulleta junts o no, em sembla més aviat del terreny del relat, perquè, o sigui, és evident que hi ha figures polítiques que li poden despertar simpatia junts, però la problemàtica real de fons que enfronta Junts és si d'aquesta legislatura no sortirà tan escaldada com Esquerra Republicana. I ja li poden posar aquí la figura més plurinacional de la galàxia, que és que ni tan sols va d'això, o la persona més simpàtica o que tingui més afinitat personal amb Puigdemont. És que no va d'això. Per mi, el que enfronta Junts no és fàcil. Ha vist que Esquerra Republicana ha sortit molt cremada a les urnes i s'ha constatat el 28 de maig i el 23 de juny amb una elevada abstenció de l'independentisme i una pèrdua de vots més acusada en Esquerra. Junts s'ha beneficiat d'això, de ser una mena de vot refugi de l'independentisme o de l'1 d'octubre, per així dir-ho. Clar, ells anar negociant Pedro Sánchez, jo crec que hi ha una mica de desconfiança, perquè no només perquè Pedro Sánchez pugui complir o no la seva paraula. Anem a posar un hipotètic. Si Pedro Sánchez et promet, que ja hem dit abans que els lletrats de la mesa ho van considerar inconstitucional i no es va admetre a tràmit, però si Pedro Sánchez et promet una llei d'amnistia per als represaliats, els alcaldes, els activistes, Puigdemont i tothom, és que ni tan sols depèn de Pedro Sánchez que això funcioni, de fer una bona reforma legal. És que després els tribunals ho poden aplicar com ells considerin dins del seu marge jurisdiccional. I això s'ha vist, per exemple, amb la reforma de la malversació, que va ser, amb perdó, una xapussa, perquè el govern espanyol creia que hi havia una diferència entre l'ànim de lucre de la persona que s'emporta els diners a casa i la persona que munta un procés o una trama del tipus que sigui, i els tribunals van dir que no, que hi havia jurisprudència que deia que el lucre era tot, muntar el que sigui i emportar-te a la casa. Tot és ànim de lucre perquè de tot et lucres, encara que no t'emportis els diners a casa teva. Aquest és un exemple de com una de les promeses o de sessions de Pedro Sánchez no ha sortit bé i va passar pel Congrés. I això va generar un escàndol brutal entre les veus d'esquerres. Ja no entro en partits nacionalistes, no. L'esquerra, el progressisme, l'esquerra mediàtica, un escàndol brutal, el tema de la malversació. Són delictes molt delicats. I jo crec que la por que té Junts, de fons, és aquesta. Tu em pots prometre que em portaràs a Puigdemont en unicorn, però és que moltes coses ni tan sols depenen de tu. I crec que el tema de fons és això, més si li cau simpàtica o no Francina Armengol.
Però és més fàcil votar a favor de Francina Armengol, que és un perfil així, que
home,
un altre
que
tipus de perfil.
Home, sí, però que
votar Santiago Abascal, clar. Clar, és això. Bé, però és més fàcil amb aquest perfil de persona que és més sensible a determinades reclamacions o determinades situacions que es viuen aquí a Catalunya que no pas un altre perfil com seria el Bolaños.
Jo crec que és precisament, la Silvia ha dit la paraula, és un tema de sensibilitat. És a dir, el que passa amb Francina Armengol és que és una senyora catalana i catalanista, el que passa és que el fet de ser de les Illes li ha evitat, diguem-ne, atacar-se amb el que s'ha atacat al PSC, que és el procés d'espanyolització en els postulats que ha hagut de subsumir per culpa del procés d'independència o arran del procés d'independència, no? I llavors aquest punt de distància a Francina Armengol sembla que la preservi, perquè sabem que parla català, perquè sabem que té una, tot això que dèiem ara, no? Que té una certa... Però és un tema de sensibilitat, no és un tema de resultats, diguem-ne, no? És un tema, diguem-ne, la seva obra. L'altre dia llegia l'editorial d'un diari que deia que parlant com si fos la gran defensora del català, a Francina Armengol se li va estar a punt de trencar el govern, sí, però a punt de trencar el govern perquè no volia i perquè hi havia unes grans resistències a dintre del seu partit i especialment de la seva consellera de Salut per introduir el requisit lingüístic en la sanitat, i ho van acabar aprovant a últim moment, que serà una de les primeres coses que tombarà el govern de Marga Provenç, ho van acabar aprovant a última hora perquè no... diguem-ne, perquè més se n'anava del govern, no? I es trencava el govern de progrés després de 8 anys. Però, diguem-ne, no hi ha hagut una assertivitat, no hi ha hagut una ofensiva per protegir el català per part de Francina Armengol. Amb el tema de la vehicularitat del català a les Illes ha passat el mateix, perquè el PP balear arribés a aprovar la llei d'educació impulsada pel Partit Socialista de les Illes, Francina Armengol va estar disposada a reconèixer que el castellà podria ser una llengua vehicular en l'ensenyament, i quan va veure que ni tan sols amb això el Partit Popular en tenia prou, aleshores van dir, doncs és igual, traiem aquesta clàusula totalment, igualment, perquè preferim aprovar la llei que no pas vendre que hi ha hagut un gran consens, no? I llavors, com deia l'Estefania, el gran problema que té el PSOE és que pot ser una cosa estètica, pot ser una cosa de gestos, pot ser una cosa de que, doncs, sí, evidentment, Francina Armengol és millor que Santiago Abascal, no? Però no és un tema de resultats.
Us sembla, per conèixer una miqueta què pot haver-hi darrere d'aquest gest, si li preguntem a algú que coneix força bé Francina Armengol? Juan Pedro Llanes, exvicepresident del govern balear, exvicepresident del govern de Francina Armengol. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Ara parlàvem d'aquesta, deia l'Ot, defensa, no defensa del català de Francina Armengol a les Illes. Francina Armengol ha defensat realment el català a les Balears?
Jo crec que sí, que Francina és una claríssima defensora del català a les Illes Balears. Sí que és vera que estava sentint la conversa amb moltíssim d'interès, perquè verdaderament era molt interessant, i hem de pensar que la realitat del català a Catalunya i la realitat del català a les Illes Balears és molt diferent, i per tant, lògicament, Francina ha hagut de tenir, diguem que, una postura més flexible per tot el tema de la potència que té tot el tema dels castellanoparlants aquí a les Illes. Però a partir d'aquí, jo crec que Francina Armengol ha demostrat, o a mi me va demostrar dia a dia, que efectivament el català és el seu, la seva llengua habitual per dirigir-se a qualsevol, i que jo crec que una figura com la Francina Armengol pot ser una figura que pot, d'alguna manera, potenciar l'ús, ja sabem en què circumstàncies al Congrés dels Diputats, de les llengües cooficials, i concretament, lògicament, del català.
Mm-hmm. Senyor Llanes, com és realment Francina Armengol? Com es treballa amb Francina Armengol?
Se pot treballar molt bé. Francina és una dona amb una experiència política espectacular, vull dir que ha estat representant del Partit Socialista en pràcticament totes les institucions a les Illes Balears. És una dona que té molta mà esquerra, precisament per aquesta experiència, perquè sap molt bé com s'ha de negociar i com s'ha de llevar la vida en sa política, però també és una dona bé, que en un moment donat pot demostrar una postura de força, que jo crec que això és molt important per ser presidenta dels Congrés dels Diputats. Vull dir, s'ha de fer una tarea de conciliació molt important, però també s'ha de tenir una mà més dura per quan un poc, diguem que se va d'òrbita, no?, el Congrés dels Diputats. I jo crec que està perfectament preparada per assumir aquesta funció.
Per tant, creu que aquest moviment de Pedro Sánchez de proposar-la com a president del Congrés pot ser un moviment estratègic intel·ligent, o si més no interessant, per part del president espanyol?
Estava sentint els tertulians i, sincerament, jo no tinc capacitat per fer aquesta valoració de qual és un poc la realitat política de tant d'Esquerra com de Junts. Però jo crec que és evident un pic d'ull cap a tant Esquerra Republicana de Catalunya com, evidentment, cap a Junts, que és qui finalment tindrà la decisió de qui ha de presidir el Congrés dels Diputats. I jo crec que la Francina Armengol ha demostrat clarament que tot el tema del procés és un tema que li preocupa, que és un tema especialment sensible, i jo crec que d'alguna manera és un gest que fa en Pedro Sánchez de dir, mira, posarem a una dona que és catalanoparlant, a una dona que té preocupació per tot el tema del procés, per les implicacions també que podria tenir indirectament a les Illes Balears, i jo crec que és un perfil molt més interessant cap als partits catalans que un perfil com pugui ser en Félix Bolaños. Per tant, jo crec que aquesta elecció d'en Pedro Sánchez és una elecció pensant precisament en què aquest perfil pot ser el que definitivament pot resultar en una mesa progressista al Congrés dels Diputats.
Avui llegíem a La Vanguardia l'article de l'Enric Juliana que deia que fins i tot Francina Armengol podria arribar a defensar una hipotètica llei d'amnistia. També ho creu vostè, senyor Illanes, amb els anys de gestió al seu costat, que podria arribar a defensar una llei d'amnistia, Francina Armengol?
Segurament no tindria problemes per apostar per una llei d'amnistia. Sí que és vera que és un tema molt més complicat perquè és un tema molt més tècnic i hi ha postures, vull dir, ja veus que han dit que sí, que l'amnistia té cabuda a la Constitució, i altres que diuen que no, però jo crec que segurament, ja dic, per aquesta preocupació que s'ha tingut cap a lo que va succeir durant el procés a Catalunya, segurament Francina Armengol no seria de les veus del Partit Socialista que s'oposarien frontalment a una possible llei d'amnistia respecte dels que van encapçalar el procés a Catalunya.
Vostè, a banda de vicepresident del govern de Francina Armengol, de vicepresident del govern balear, sobretot ha estat jutge durant tota la seva carrera, la seva trajectòria professional. Vostè, com a ja exjutge, creu que es podria arribar a aprovar realment una llei d'amnistia de garanties actualment a l'estat espanyol?
Jo, sincerament, no he fet una reflexió d'aquest tema, però crec que és molt interessant aquest debat que s'ha obert respecte a si és possible, i hi ha veus molt potents d'exjuristes que s'han pronunciat a favor de la possibilitat de que dins la Constitució tingui cabuda una llei d'amnistia. Jo crec que és un debat que hem d'obrir necessàriament, perquè segurament, o diguem que hi ha una alta probabilitat que Junts pugui plantejar com un tema de negociació el tema de la publicació d'una llei d'amnistia, i jo crec que ara que tinc temps segurament hauré de fer la meva reflexió, però jo crec que també en aquest tema hem de ser molt pragmàtics, i aquest pragmatisme segurament ajuda a pensar que una llei d'amnistia pugui ser possible dins el text actual de la Constitució espanyola.
Vostè havia arribat a tenir càrrec de responsabilitat dins de Podem. Sap com estan anant les negociacions per la mesa del Congrés o bé per la investidura?
No, sincerament no. No, perquè jo me vaig desvincular quan va acabar la legislatura de la política. Conec a l'equip més directe de Yolanda Díaz, perquè han estat companys meus al Congrés de Diputats, per exemple, en Vendrell i en Josep Vendrell, i per tant no tinc informació directa, però jo estic segur que estaran d'alguna manera impulsant que hi hagi una mesa progressista al Congrés de Diputats, que sembla que sigui una qüestió purament representativa, però que no ho és, perquè la mesa del Congrés té decisions molt importants que prendre, i per tant jo crec que això és el que determina la importància de que pugui ser un perfil com la Francina Armengol la presidenta, i que hi hagi una mesa progressista al Congrés dels Diputats.
Senyor Illens, ja per anar acabant, deixa'm que li pregunti, vostè com a balear i vostè com a exmembre de Podem, però ja en aquest cas més com a ciutadà de les Illes, com veu el nou govern de Marga Provenç?
Bé, jo crec que és una desgràcia que mos ha caigut damunt a les Illes Balears, perquè, a més, el que s'està venent cara, diguem, a la opinió pública és que el Partit Popular està governant en solitari aquí a les Illes Balears, i no és cert. Aquí tenim els Consells Insulars. Els Consells Insulars són molt importants i tenen competències polítiques molt transcendents per a la vida quotidiana des que vivim a les Illes Balears, i el Partit Popular ha permès l'entrada en el govern del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular de Mallorca de Vox. Per tant, això ha estat la contrapartida perquè Marga Proens pugui dir que està governant en solitari a les Illes Balears. Però realment tenim un govern del Partit Popular que ha acceptat paraula per paraula tot el marc ideològic de l'extrema dreta. I, per tant, lògicament, una preocupació perquè és evident que tindrem un retrocés en drets que s'han aprovat durant les dues darreres legislatures que va haver un govern d'esquerres a les Illes Balears, i esperem que siguin 4 anys, perquè jo crec que, si no, sincerament, les Illes Balears tindran serioses dificultats per continuar, perquè jo crec que aquest govern de Marga Proens recolzat per Vox és una mala notícia per a les Illes Balears. Ara ja, d'aquí a unes setmanes, es posarà en marxa el que ells diuen com a oficina de los derechos lingüísticos, que no és ni més ni menys que tratar d'imposar una vegada més el castellà damunt el català, ignorant el que diu l'Estatut d'Autonomia.